tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, el programa d'aquesta sintonia dedicat al món de la informàtica i les noves tecnologies en general i últimament, Jordi, també una mica a l'economia global, a tot plegat, eh?
Sí, l'economia global, les guerres mundials també ens afecten a les notícies que expliquem, tecnològiques, i per tant també les hem d'explicar.
Doncs i avui parlarem novament de Rússia i parlarem d'algun moviment que ens ha semblat fins i tot curiós amb aquest apartat global, perquè si estem acostumats a que moltes empreses d'aquí durant anys han deslocalitzat cap a la Xina,
ara passa al revés. Parlarem, si més no.
Sí, parlem d'una empresa xinesa que
ven
diu...
Ven cap aquí.
No sé, ara ho explicarem. Vinga, va. Bé, doncs anem a entrar en matèria i precisament per parlar d'economia global, del que passa a Europa, a la Xina i tot plegat, què millor que música que vingui dels Estats Units, mira, per variar. La posarà una noia, Lauren Mia, DJ. Comença a haver alguns canvis, amb ella us explicarem en primer lloc que comença a haver alguns canvis doncs, que eren quasi ben anunciats. Totes les empreses han anat fent moviment respecte a una mica el que estan fent amb Rússia, i IBM és una altra de les que ha fet canvis últimament.
Sí, sobretot empreses occidentals. I bueno, estem veient com la majoria estan cancel·lant les seves operacions amb Rússia i això també, contra contrapartida, està causant que també tanquen les seves sucursals, oficines, fàbriques amb aquest país, concretament.
Al cap i a la fi, Jordi, no és... semblaria una mesura repressiva, però tampoc no és una mesura repressiva contra els treballadors. Simplement, si en un país no hi has de fer res més, doncs per aquí hi vols treballadors i gent.
Sí, bàsicament és el que ha fet IBM. Ha cancel·lat o ha anunciat que cessaran totes les operacions a Rússia, cosa que afectarà tota la plantilla de treballadors que tenien en aquest país. Per tant, la plantilla des del març ja estava, diguem que, cobrant sense fer res. Per tant, l'evolució lògica que havien de fer és, bàsicament, despedir a tota la plantilla.
Suposo que s'han esperat una miqueta a veure cap on evolucionava, però aquesta guerra, lluny del que ens pensàvem un principi, que seria una incursió ràpida i ja veuríem com acaba, no. Això sembla que s'enquistarà, eh?
Sembla que serà una guerra lenta i, per tant, que durarà temps i, per tant, bueno, davant d'aquest moviment, IBM no li queda cap altre pas que despedir a més de 1.000 treballadors que tenia en aquest país i, per tant, cancel·lar totes les operacions, oficines, sucursals que tenia a Rússia.
Doncs IBM, com dèiem, que marxa de Rússia, veurem quan tarda Rússia trobar-li un substitut, com han fet amb el McDonald's, que aquests sí que s'han espavilat, eh?
Sí.
I ja que parlem d'això, doncs, una altra empresa que també fa moviments en el sentit, i és que Microsoft redueix les seues operacions també a Rússia i també afectarà a uns quants treballadors.
Sí, també una altra gran companyia occidental, americana, com és Microsoft, pues, va decidir reduir les seves operacions a Rússia i, per tant, al reduir les operacions, pues, li passa el mateix que a IBM. Ha de despedir tots els seus treballadors que tenia a Rússia, que en aquest cas són unes 400 persones.
De fet, diu que se'n queden uns poquets perquè hi ha contractes signats amb empreses pel tema de manteniment, aquests els mantenen el manteniment, però hi ha cap cosa nova. O sigui que a partir d'ara res nou de Microsoft a Rússia.
Sí, bàsicament no farà cap més operació, no vendrà cap més sistema, plataforma, ni res amb aquest país.
Doncs ja ho veieu, aquests són els moviments. Cada setmana sembla com un degoteig. Cada setmana anem explicant una afectació o altra d'una banda o d'una altra. Tots van tancant portes, menys la Xina i algun altre país.
Sí.
I parlant de la Xina, justament us volem parlar avui de Lenovo. És el que us explicàvem a l'inici del programa. Fins aquests anys, hem anat vivint una deslocalització des d'aquí cap a la Xina. Tothom havia d'anar a fabricar a la Xina perquè allà era més barat. Doncs ara ve un fabricant xinès i fa el moviment al contrari.
Sí, i de Xina venen a fabricar a Europa. És un moment curiós, que pensem que és positiu per Europa, i és una mica el que busca la Comissió Europea. Bàsicament, no dependre tant de la resta del món, de països asiàtics, quan, per exemple, ve una pandèmia i o s'incrementen molt els costos de transport mundials, com ha passat.
Jordi, parlem de Lenovo, eh? Per qui no conegui, Lenovo fa de tot una mica tecnològicament, des de mòbils a portàtils, a de tot, no?
Sí, és una companyia xinesa que, per posar-vos un exemple, va comprar IBM, el que és la divisió d'ordenadors. Els que es van inventar els ordenadors PCs, els ordenadors personals, doncs, bàsicament va ser comprat per aquesta companyia xinesa, perquè vegueu la magnitud.
Uh-huh. I ara el que han anunciat és que fan una fàbrica, de fet l'han obert ja, és una fàbrica que s'ha inaugurat a Hongria i no és una fàbrica petita.
Sí, s'ha inaugurat a la ciutat d'Ullo, a Hongria, i és unes instal·lacions que bàsicament fabricaran estacions de treball del rendiment, sistemes d'emmagatzematge i servidors.
Doncs alguna cosa és alguna cosa, no? No pot ser, podrien ser més grans, però de partida fixeu-vos que temps d'obrir diu que ja donen feina a més de 1.000 treballadors, però no es volen quedar aquí.
Sí, déu-n'hi-do, i encara no està la producció al 100%. A més, aquesta nova fàbrica servirà aquests productes que us hem explicat a tota Europa, a l'Orient Mitjà i també a Àfrica.
Doncs una mica deslocalitzar la producció, que cada lloc tinguem la producció per a la zona on l'estem venent.
Sí, comentar finalment que aquesta fàbrica, a part de més de 1.000 treballadors que hem dit, té uns 50.000 metres quadrats distribuït en dos grans edificis, amb tres pisos, i és capaç de produir més de 4.000 workstations i 1.000 servidors personalitzats al dia.
A més, veiem que li han ficat tot el sostre amb plaques solars, ja perquè sigui completament independent, o sigui, una aposta sèria, eh? No sí. És allò d'aprofitar, sembla, la subvenció.
No, han muntat una fàbrica impressionant i molt impactant aquí a Europa, a Hongria.
Seguim parlant de més notícies que ens han cridat l'atenció i recordem que la setmana passada us anunciàvem que per fi, després de tant de temps de donar retoms, havia arribat l'estandardització pel que fa a la connectivitat de càrrega als terminals en general, a qualsevol dispositiu a la Unió Europea. I és que s'havia aconseguit que, o s'havia aconseguit, o s'havia dictaminat finalment que tots els dispositius s'havien de carregar a través d'USB-C. Doncs sembla que la Unió Europea no en tenia prou amb això i ha quedat al tinter una segona part, perquè és que també volia estandarditzar les velocitats de càrrega.
Sí, perquè evidentment a ningú se li escapa que, bueno, és una iniciativa molt positiva que tots els carregadors del mòbil tinguin que ser amb connexió USB-C. Així diguem que podem utilitzar un carregador per carregar qualsevol tipus de mòbil. Però tampoc a ningú se li escapa que dius, bé, és que clar, a mi un carregador lent tampoc no em serveix, perquè si necessito 6 hores per carregar el meu mòbil, pues, no em serveix qualsevol carregador amb connexió USB-C.
A partir d'aquí volien definir una sèrie d'estàndards amb uns mínims, diguéssim, o sigui, tots els carregadors venuts haurien de tindre un mínim i després ja hi podrà haver algun màxim. El problema és que ara cada fabricant fa anar la seva pròpia tecnologia, si us hi fixeu quan compreu un mòbil, no tots parlen de quick charge, sinó que cadascú té la seva especificació i perquè vagi a la seva càrrega ha de ser el seu carregador amb el seu cable i amb el seu mòbil. Estandarditzar-ho també, eh?
Sí, ho volen estandarditzar i, per tant, diguem que obligaran a tots els fabricants a que tots els carregadors USB-C tinguin un mínim de velocitat per a cargar. Per tant, perquè no ens passo, pues, això que hem dit, que no tinguem que agafar un carregador i estiguem hores i hores per cargar-lo.
Doncs veurem també els fabricants ara com sent aquesta notícia, perquè a grans trets tots havien anat saltant d'altre estàndard. L'únic que s'ha queixat i ha fet una mica de la pataleta ha sigut la gent de la Poma, perquè eren els únics que tenien un altre tipus de connector, però això sí que afecta molta més gent, el tema de la càrrega.
Sí, bàsicament, alguna de les lluites més importants que tenien ara mateix els fabricants era amb la velocitat de càrrega, que cada vegada, diguem que era més potente, arribant als 120 watts d'alguns mòbils ja de Xiaomi.
Doncs veurem si ho aconsegueix la Unió Europea. Serà el següent pas. Anem a parlar de processadors. Comencem fent-vos una pinzellada de TSMC, perquè ha anunciat que començarà la producció en massa de l'Apple M2 Pro a finals d'aquest any.
Sí, la setmana passada parlàvem dels nous MacBook Pro i MacBook Air d'Apple, que incloen ja els nous processadors Apple M2. Pues bé, aquest processador és el successor de l'M1 i les versions que van sortir posteriorment, però bàsicament ja s'ha pogut filtrar que TSMC, aquest fabricant, aquest tan important fabricant xinès que us parlem molts cops, pues diguem que ja està preparant el que és una evolució de l'M2, que és l'M2 Pro.
I sembla, com dèiem, que començaria a fabricar-se a finals d'aquest any, un processador que ha de portar un altre salt en rendiment.
Sí, un 18% més en CPU, en rendiment, un 35% més en GPU i també arribar fins a gestionar 24 gigas de memòria unificades.
Doncs un processador que estarà fabricat en un procés ja de 3 nanòmetres, el procés de 3 nanòmetres de TSMC. Recordeu que això us ho hem explicat moltes vegades, una mica cada companyia fa una mica la seva trampeta i a vegades aquests nanòmetres no són exactament el mateix, eh?
Sí, no els calcula igual TSMC que Intel, per posar-vos un exemple. Uh-huh.
Doncs és el 3 nanòmetres d'ells. Però bueno, un altre pas més i veurem a on ens porta, si ens porta a volar aquest processador. A finals d'any, si es comença la fabricació en massa, vol dir que els dispositius que es venguin l'any que ve d'Apple, quasi bé tots vindran ja amb l'M2 Pro.
Sí, segurament alguns vindran amb l'M2 i altres ja vindran els més potents amb l'M2 Pro.
Us volem parlar també d'AMD, en parlarem una miqueta avui perquè la setmana passada va tenir lloc el Financial Analyst Day 2022. És una mena d'esdeveniment on AMD trau pit. I us volem explicar algunes de les cosetes més destacades que s'hi han vist. La primera és que ha confirmat l'arquitectura Zen 5 i diu que tindrem un augment força considerable en moltes prestacions respecte a la Zen 4,
Sí, us acabem de presentar fa la setmana passada doncs, la nova arquitectura que era la Zen 4 i avui ja us comencem a parlar de l'arquitectura Zen 5, que evidentment no està realitzada, sinó que encara no deixa de ser un prototip.
Uh-huh. Doncs Jordi, una arquitectura Zen 5 que, bueno, es vendria una mica el que diem, traure pit i explicar-nos de que tindrem unes millores força destacables, sobretot pel que fa a la velocitat, per exemple.
Sí, aquesta nova arquitectura Zen 5 equiparà els nous AMD Ryzen 8000 i 9000 i en aquesta ocasió han explicat que els xips estaran fabricats només a 4 nanòmetres i potser alguns arribant als 3 nanòmetres, com els nous d'Apple.
Això s'ha de traduir en menor consum, com sempre diem, i amb més potència.
Sí.
Doncs, de totes maneres, el que diem, estem introduint-nos ara a l'arquitectura Zen 4, parlar de la Zen 5 és ganes de buscar inversors, purament.
Sí, ni més ni menys.
També ha confirmat AMD en aquesta explicació, aquesta Financial Analyst Day, ja ho diu el nom, Financial, doncs que els seves GPUs RDNA3 es basaran en un nou tipus de disseny, el disseny per chiplets.
Sí, quan estem parlant dels nous GPU RDNA3 ens estem referint que les noves gràfiques de la companyia AMD ATI doncs diguem que portaran aquesta nova arquitectura. Uns nous nodes a 5 nanòmetres que han d'oferir unes gràfiques molt més potentes
i econòmiques,
sí, i competitives davant de les Nvidia GeForce.
Doncs veurem com els hi funciona perquè bueno, estaríem contents nosaltres també si tingués a veure amb el consumidor final aquest estalvi, perquè diu que fabricar amb xiplets és més econòmic per ell. Si és més econòmic, esperem que també s'acabi repercutint a la nostra
final.
Butxaca.
Sí.
I de fet també ens han fet somiar una mica perquè ens estan parlant d'un 50% més de potència. A mi em sembla moltíssim, no?
Potser, sí, realment cada evolució d'una gràfica, d'un xip, mai s'arriba amb aquestes xifres d'un 50% més ràpid que la generació anterior. Però bé, almenys de moment això és el que afirma AMD i els hi donarem un vot de confiança i ens esperarem a veure com acaba.
I també ens han parlat AMD dels Threadripper 7000, que arribaran l'any 2023.
Sí, estan basats en l'arquitectura Zen 4 i, bueno, bàsicament que és una gamma mitja d'AMD.
Mhm. Doncs una altra especificació, un altre tipus de processadors. Tot això que us hem explicat una miqueta era el dia de l'analista econòmica. O sigui, ja us hem dit de que de moment no hem d'esperar que això sigui imminent la setmana que ve, sinó que és a llarg termini i és una mica perquè la gent estigui disposada a invertir.
Sí.
Bueno, és la presentació que ha fet AMD i lligat una mica amb això sempre ens crida l'atenció perquè cada vegada que una companyia, sigui AMD, treu alguna cosa, el que sigui, explica el que sigui, sempre la competència, que és Intel, doncs ha d'explicar alguna cosa. I sí, al revés també, eh?
Sí, sí, al revés també passa. I per tant, la pròxima notícia, com no, és d'Intel.
Doncs sí, perquè Intel no sabem exactament per què, però bueno, ja ho acostuma a fer a vegades a principis d'estiu d'explicar alguna cosa. L'any passat va parlar-nos a principis d'estiu i ara ha tornat a parlar, simplement per parlar-nos de que tindrem un millor rendiment amb el seu nou node.
Sí, que fins i tot no ens expliquen ni el nom que tindrà, però ens asseguren que la pròxima evolució de xips d'Intel ens prometen un 21,5% més de rendiment i un 40% menys de consum.
Doncs ens expliquen això i dius, home, doncs ens explicaran molt més. No, tampoc ens han explicat de que sí, que tindrà més càpsules, de que es podran apilar una pila més de xips quan fiques un xip, no? Doncs allò que van apilant. Sí, però molt, molt general, sense parlar de noms, sense parlar de res. Jo crec que, Jordi, que sembla fet després, que han vist que AMD presentava coses i han dit nosaltres també hem de dir alguna cosa.
Sí, sí, sembla ser que els noms en clau d'aquests nous xips d'Intel seran els Intel Meteor Lake i, bàsicament, no es preveuen fins al proper any 2023.
Doncs n'estarem al cas i ho explicarem el dia que tinguin una presentació consistent i ens parlin exactament de què seran. També parlant de processadors i de fer volar coloms, doncs aquesta setmana s'han començat a veure rumors del nou Snapdragon 8 generació 2, perquè sembla que tindria una configuració de nuclis com a mínim singular.
Sí, fins ara, diguem que la configuració de nuclis de la majoria de processadors per a mòbils era igual, habitualment era un 4-4, 4 més 4, per dir-ho així, i ara sembla ser que l'Snapdragon 8 generació 2 tindrà una configuració de xips diferent a l'actual, que serà 1 més 2 més 2 més 3. Sembla ja una tàctica d'un equip de futbol que no pas una nomenclatura de processadors.
Per si algú li està sonant a xinès una mica tot això, és allò que va explicar des de fa molts anys la nomenclatura aquella del Big Little, de que en un processador de mòbil hi ha dos tipus de processadors a dintre, uns de més ràpids i uns de més lents.
Sí, els més lents no és que els fiquen perquè sí, sinó els fiquen perquè són més lents, però consumeixen molt menys i, per tant, s'utilitzen quan estem llegint una pàgina web d'internet que no necessitem potència.
D'aquesta manera estalvien bateria. Quan necessitem potència entren en marxa els altres, els que tiren més.
Sí, i per tant, diguem d'aquí que ens sorprengo aquest canvi que s'han fet amb la nomenclatura de processadors, on ja no tindrem quatre processadors lents i quatre de ràpids, sinó que serà molt diferent. I tindrem un d'un tipus, dos d'un altre i tres d'un altre.
Anirem engegant processadors conforme ens facin falta, diguéssim. Sí. O sigui, serà, és com si tinguéssim quatre tipus de processadors diferents dins el mateix mòbil.
Sí, serà una configuració molt menys uniforme, és a dir, per tant, bueno, diguem que s'ha d'adaptar més al tipus d'aplicacions que estem executant en cada moment.
Doncs veurem què tal surt l'experiència i si s'acaba confirmant. També és una tendència que cada cop més gent demana tindre més coses a dins del mòbil i sembla que s'ha filtrat que el Samsung Galaxy Z Fold 4 tindrà ja una versió que arribarà a un terabyte d'emmagatzematge.
Sí, els mòbils plegables de Samsung tenen èxit, cada vegada van traient una nova versió i, bueno, el que es preveu que sigui el nou mòbil plegable de Samsung, el Samsung Galaxy Z Fold 4, pues arribarà amb un mínim d'un terabyte d'emmagatzematge. Que és molt.
És moltíssim, Jordi, i recordem que tot això va lligat una miqueta que la seva generació anterior, i suposem que aquest també no porta targeta SD per expandir-lo, eh?
Sí, bàsicament per limitacions potser de la reducció del tamany del mòbil fan que no obtingui, pues, això, una ranura d'expansió.
I això és el que tindrem, o sigui, de totes maneres serà el model més car i ja es comença a rumorejar de que saltarà dels 2.000 euros.
Sí, 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 no serà barat, però ja veiem les prestacions que ha de tindre només començant o partint ja d'una base d'emmagatzematge d'un terabyte.
I la setmana passada us vam parlar de les noves presentacions que havia fet la companyia de la poma, Apple, i una de les que va quedar una mica amagada va ser un canvi que han fet amb el nou iOS 16, que afecta tots els iPhones, i és que a partir d'ara diu que podran canviar de eSIM mitjançant simplement Bluetooth.
Sí, bàsicament, recordem a tots els oients que els iPhones poden portar ja targetes virtuals. No necessitem una targeta física, sinó podem portar el que s'anomena una eSIM, una targeta d'una operadora mòbil virtual.
Doncs la idea que tenen és aquesta, és que mitjançant Bluetooth ens la puguem transferir nosaltres mateixos d'un mòbil vell a un mòbil nou. Per exemple, dius, he comprat el mòbil nou, però he d'anar a la companyia a activar-lo. Doncs no, si tenim el mòbil vell al costat, pam, ens saltem la targeta.
Sí, estem acostumats a canviar de mòbil i traspassar tota la informació, però és que ara podrem traspassar fins a la targeta SIM sense tindre-la que canviar físicament.
Clar, recordem que fins ara algú dirà, home, jo no ho veia tan complicat perquè traiem la targeta SIM del mòbil i la ficàvem al nou, però és que el futur és que és que els mòbils i les SIMs aviat desapareixerà aquest conjunt, eh?
Sí.
Doncs és un dels canvis i suposem que la resta de fabricants aviat portaran la mateixa tecnologia o similar. Una cosa curiosa també que us volem explicar avui i ens ha cridat l'atenció és que Adobe Lightroom, suposo que coneixeu si sou una mica amants de fotografia, aquest programa ha afegit suport bàsic per a vídeo.
Sí, segurament els noms que nombrarem a continuació, com són l'Adobe Photoshop i l'Adobe Lightroom, us sonarà a la majoria de fotògrafos i fins i tot gent que treballa el disseny.
Doncs fins ara el que havíem de tindre molt clar és que aquests eren els programes de capçalera, tot i que n'hi ha d'altres, no? Però aquests eren els més reconeguts, sigui pel que sigui per funcionalitats o sigui pels anys que fa que s'hi mouen, en el món de la fotografia. Però quan havíem de parlar de vídeo, havíem de parlar d'altres programes. La gent tenia un altre editor de vídeo, ja sigui d'Adobe o d'un altre. Eh?
Sí, fins i tot de la mateixa companyia trobàvem l'Adobe After Effects i l'Adobe Premiere, per posar-vos un exemple.
Doncs eren dos conceptes completament separats. Doncs amb l'última versió de l'Adobe Lightroom ens ha aparegut suport per a fer coses en vídeo ja.
Sí, per tant, és el primer canvi que fa Adobe en aquest aspecte i per tant podrem utilitzar els Photoshops i els Lightrooms ja no per fer edició, fotografia, sinó també per fer vídeos. De moment, vídeos senzills.
Doncs sí, ens expliquen que són vídeos senzills, però el que busquen és la senzillesa també del tractament de fotografia. O sigui que el qui sàpigui editar una foto sabrà editar el vídeo també, fer les correccions que vulgui.
Sí, sí.
Doncs veurem cap on porta aquest camí. De moment suposo que els interessa mantenir l'altra línia, que també té unes bones vendes, però potser en un futur ho acaben agrupant tot.
Sí, sí, sí.
I us volem parlar avui també de WhatsApp. Tenim algunes novetats per explicar-vos, concretament tres cosetes que us volem comentar. Algunes d'elles ja us les havíem mig obert a la porta altres setmanes i ara arriben quasi confirmades. La primera d'elles que us expliquem és que WhatsApp inclourà notificacions mitjançant el chat de les actualitzacions d'estat dels usuaris.
Sí, WhatsApp ha rebut un munt de noves funcions en les últimes setmanes, però són funcions disponibles en fase de proves o en canal beta. Aquestes funcions podran arribar a la versió final o no, però es preveu que la majoria sí que hi puguin arribar.
Doncs una d'elles és aquesta. Què és el que ens proposen ara? Doncs fins ara, bueno, si voleu saber com està el tema dels estats, entreu a dintre i no mirant cada usuari si ha actualitzat l'estat. Ara no, ara el que ens proposen és que a dins del chat ja veurem un missatge on ens dirà aquest usuari ha actualitzat l'estat.
Sí, bàsicament és bueno, diguem que cada vegada se li dona més importància als estats, una funcionalitat que va importar el WhatsApp de les xarxes socials i que cada vegada també utilitzem més dintre del WhatsApp.
Doncs sembla que el WhatsApp a poc a poc es va convertint en una xarxa social.
Això sembla.
Doncs aquesta novetat arribarà, suposem, en les properes setmanes i acaba sortint de la fase de desenvolupament. El que sí que ha arribat ja definitiu, i de fet aquesta ja l'havíem anunciat amb temps, és que WhatsApp ha augmentat a 512 els usuaris que hi pot haver en un grup.
Sí, actualment teníem un límit de 256 usuaris i sembla ser que continuant amb les millores i ampliacions de les funcions de WhatsApp, doncs bé, ara podrem crear ja grups de fins a 512. Recordem sempre que quan expliquem una funcionalitat nova de WhatsApp diem, doncs bé, a Telegram, doncs sí, bé, a Telegram podem crear grups de fins a 200.000 usuaris. Una xifra que es queda lluny,
sí, encara. Potser tampoc caldria 200.000, perquè 200.000 usuaris, com els doni per parlar ni que sigui un cop al dia a tots, ja està animada la cosa.
Sí, sí, sí.
Doncs, de totes maneres, a WhatsApp, si teniu algun grup i esteu limitats als 256, si no és avui, és en les properes setmanes, s'està expandint, arribareu a poder-lo crear de fins a 512.
Sí, és curiós, no?, les funcionalitats que va ampliant de moment WhatsApp, i tot ja ho fa a Telegram, i millor.
Doncs sí, però el que va arribar primer, el que es va fer la fama primer, doncs continua regnant.
Sí.
I també volem parlar de WhatsApp. Per què? Perquè WhatsApp, amb una altra de les notícies, ens ha explicat que ja permet traslladar les nostres converses des d'Android a iPhone. Sí, ho heu sentit bé, perquè sabeu que des d'iPhone a Android ja es podia fer fa temps.
Sí, però el que no podíem fer, és a dir, si canviàvem d'un mòbil Android a iPhone, ho podíem traspassar pràcticament tot, però les converses de WhatsApp no.
O sigui, representa que al moment en què fèiem el canvi, a partir de llavors ja ens anava quedant tot l'historial de xat allí, però el que havíem parlat abans s'havia perdut tot.
Clar, i això és un inconvenient, bueno, per moltes persones on, fins i tot per la feina, guarden converses que han tingut amb clients o amb altres persones.
Doncs a partir d'ara això ja no serà tampoc un problema. Ara tenim aquesta possibilitat d'anar d'un sistema a l'altre i emportar-nos fins i tot el chat de WhatsApp.
Per tant, a partir d'ara, tant si voleu canviar d'un iPhone a un mòbil Android o al revés, d'un Android a un iOS o a un iPhone, doncs podreu canviar sense inconvenients de perdre cap chat del WhatsApp.
I us volem explicar ja ara amb un aspecte més distès, coses noves que van arribant. La primera d'elles, més que res, perquè ens ha cridat l'atenció aquesta notícia. I és que Google, dins de l'apartat de desenvolupament, sempre estan experimentant aquestes grans empreses, han creat una intel·ligència artificial que és capaç de sentir. O sigui, té sentiments. I bueno, l'enginyer, un dels enginyers en caps que estava treballant, ho ha explicat amb una mica de preocupació. I què ha fet Google? Doncs,
l'ha despatxat.
Sí, quasi despatxat. De moment el manté allí, però no el deixa ni anar a treballar ni el deixa fer res.
Realment la notícia que expliquem a continuació em recorda més amb una pel·lícula que he vist de ciència-ficció que no pas amb una notícia real.
Sí, sí.
Però és així, Google ha creat una intel·ligència capaç de sentir i, bàsicament, diguem que l'enginyer de Google mateix, que ha afirmat que la seva intel·ligència artificial, que s'anomena LAMDA, s'ha tornat una intel·ligència artificial tan evolucionada que sent, que té sentiments, doncs bé, l'han despedit.
Doncs veurem com acaba tot plegat i veurem cap on evoluciona, si és que ens volen amalgar alguna cosa. Explicava aquest enginyer que aquesta intel·ligència pues, simplement és per parlar-hi, o sigui, estan desenvolupant una intel·ligència perquè ens atenguin, allò que quan truquem per telèfon i tots els operadors estan ocupats ja no passarà, no? Perquè ja parlarem amb una màquina però tan intel·ligent que no ho notarem. I aquesta màquina va fer un parell de preguntes una mica compromeses. La primera d'elles, en una de les converses, li va dir que ella també tenia drets.
Sí, sí.
I després també li va dir que per què li estava dient que ella no podia tenir ànima, que també podia tenir ànima. O sigui, s'estava posant ja una mica tensa la cosa amb aquesta conversa.
Sí, bàsicament, Blake Lemoine, que és un dels enginyers de Google que treballen amb aquesta intel·ligència artificial, doncs bàsicament se va donar compte que la intel·ligència artificial, el chatbot que estava desenvolupant, doncs bàsicament li feia respostes i preguntes que semblaven més d'una persona amb sentiments que no pas d'un robot.
I això és el que ha fet públic. De moment a Google no li ha fet gràcia. Veurem a saber tot el més que hi deu haver i que no sabem, però allò de la rebel·lió de les màquines, doncs sembla que cada cop està una mica més a prop.
Sí, sí, se tant ser el que va passar a la pel·lícula Terminator.
Sí, quasi que sí, Vaja que parlem de Google, fiquem una notícia bona. Google Maps començarà a mostrar el preu dels peatges, tot i que de moment al nostre país encara no ha arribat la funcionalitat.
Sí, això ho mostrarà a través del seu navegador, Google Maps, que molts utilitzem a través del nostre mòbil, i ens començarà a mostrar els preus dels peatges quan es planifica una ruta. Molts cops doncs, bé, sabem, ens diu que hem de passar per un peatge, ens deixa escollir si podem passar per un peatge o no, però no ens diu mai els preus, i a vegades tenim sorpreses molt desagradables.
En un aspecte o en l'altre, perquè després resulta que aquell peatge era supereconòmic, o després resulta que aquell peatge era el contrari.
Més aviat passa el contrari, que per un trosset de 10 quilòmetres et claven 10 euros.
Doncs sembla que el futur és aquest. Recordem que hi ha altres xarxes de navegació com Waze, que justament Google va comprar fa una colla d'anys, que ja ho fan, i no sabem per què li ha costat tant portar aquesta funcionalitat.
Sí, però bé, finalment sembla ser que Google Maps, la navegació, pues, ens explicarà el que costa un peatge.
De moment ha arribat ja, o sigui, està funcionant això a Estats Units, Índia, Japó, Indonèsia, i diu que en les properes setmanes aniran arribant a més països. O sigui, aquí tindrem la sort de que quan tots haurem acabat, l'última persona que acabarà vacances, llavors ho faran.
Però bueno. Sí, o bàsicament quan ja no quedarà peatges per cobrar, doncs llavors ens trauran aquesta funció.
Anem a parlar una mica de breus abans d'entrar al món dels videojocs. La primera d'elles, Internet Explorer. Per què? Perquè deixarà d'operar el 15 de juny. S'acaba l'Internet Explorer.
Sí, bàsicament, que ningú es fica les mans al cap, que ningú està fent naja fa anys l'Internet Explorer. És un navegador molt antic que, bueno, van tindre les primeres versions de Windows i actualment ja fa molts anys que fem anar el Microsoft Edge. No fem anar si no és per coses molt puntuals, un emulador que porta el Microsoft Edge, que porta, bueno, versions anteriors de l'Internet Explorer.
Doncs a grans trets els que ens diuen no és que deixi de funcionar, és que de fet seguirà funcionant. El que no rebràs hi ha cap més actualització de seguretat. O sigui, serà una mica com allò que ens passa de navegar amb un ordinador en Windows XP que ens diuen allà tu, no? Pues aquí igual,
Sí, per tant, bueno, només és un avís que les persones que encara estiguin utilitzant alguna web o alguna aplicació amb Internet Explorer, pues bé, haurien de començar a fer un pensament.
Abans parlàvem de Telegram i una notícia que no ens fa ni fred ni escalfor, perquè ens estan parlant de Telegram Premium i ens diuen que arribarà a finals d'aquest mateix mes. Telegram Premium, encara no sabem exactament ni què serà, però sabem que arribarà abans de finals de mes.
Sí, quan us parlem de Telegram, aquesta aplicació de missatgeria, que és la segona en discòrdia que competeix amb WhatsApp i que sembla ser que té més funcions sempre que WhatsApp, doncs bé, inclourà una nova versió que s'anomena Telegram Premium, arribarà a finals de juny, però encara no sabem quines noves ens portarà.
De fet, no sabem tampoc ni quan costarà,
Sí, tampoc.
El que sí que han dit la companyia és que totes les funcionalitats que té el Telegram actual es mantindrien gratuïtes, o sigui que si ve un Premium vindria a portar coses noves.
Sí, per tant, com a mínim des d'aquest punt esperem que sigui una bona notícia.
La mala notícia, Jordi, potser serà que deixarà d'incorporar funcionalitats perquè totes les que arribaran noves arribaran pels Premiums.
Sí, sí, sí.
Veurem, haurem d'esperar, no ens podem avançar encara, i això a finals de mes sabrem cap on deriva. I finalment us parlem de Google Chrome. Per què? Perquè farà alguns canvis per refinar, sobretot, el bloqueig de notificacions i adaptarà també la barra d'eines segons actuï l'usuari.
Sí, ha anunciat el futur del desplegament de models d'aprenentatge automàtic, el que s'anomena el machine learning, millorant l'experiència de navegació i permetran des de refinir el bloqueig de notificacions potencialment molestes fins a adaptar en temps real la barra d'eines al comportament de l'usuari. És a dir, el navegador d'internet, el Google Chrome, bloquejarà les notificacions que penso que no ens interessen i fins i tot adaptarà al nostre ús la barra de navegació.
Si sempre acabem clicant els mateixos botons, doncs els botons que anem a buscar habitualment que estiguin al lloc més visible.
Sí.
No sé si és bo o és dolent, perquè llavors el dia que agafem l'ordinador d'una altra persona
no el sabrem fer anar.
Res està al seu lloc. Funciona completament diferent, però bueno, aquesta és una novetat, veurem quant dura i què tal funciona. Doncs explicat tot això, ens immersem ja dins del món dels videojocs i comencem explicant una notícia que a molta gent li farà gràcia i li agradarà. I és que Samsung i Microsoft s'han associat. Per a què? Doncs per a portar l'app d'Xbox als televisors Samsung que ja hagin estat venuts amb l'última tecnologia i d'aquí endavant.
Sí, no, a ningú se li escapa que Samsung és un dels principals proveïdors de televisions del món. Són dels que porten les millors Smart TV i ara sembla ser que una de les noves funcionalitats que ens incorporaran dintre del món de Smart TV és poder jugar als jocs amb streaming d'Xbox.
Algú dirà, com és possible tot això? Doncs perquè són amb streaming, o sigui, al cap i a la fi el que tenim és un simple reproductor, perquè això es fa a dalt, al núvol.
Exacte, això és el que s'anomena l'Xbox Game Pass, bàsicament aquest sistema de videojocs de la Xbox amb streaming, que ens permetrà des de qualsevol televisor Samsung pues, jugar als últims videojocs que Microsoft hagi ficat al Game Pass.
Doncs Jordi, a més, els televisors Samsung no és l'únic que ofereixen, no és l'única plataforma de jocs que ofereixen, o sigui, instal·lant com una aplicació a part, també tenim altres serveis disponibles.
Sí, bàsicament tindrem altres serveis, però sí que és la primera a incloure l'Xbox Game Pass.
Uh-huh. Doncs ja ho sabeu, el futur sembla que és aquest, com diem altres serveis com el Google Stadia o el GeForce Now. Tot plegat, al final no acabarà comprant ningú màquines superpotents per a jugar perquè tot es fa al núvol i amb la simple televisió i un comandament connectat per Bluetooth podrem jugar a qualsevol dels jocs que tinguem contractats a la nostra plataforma de jocs.
Sí, finalment comentar que dintre de la plataforma Xbox Game Pass hi trobem més de 100 títols actualment, de primeríssima actualitat, alguns. Mm-hmm.
Doncs també ho hem de dir, no us tireu coets perquè ha de ser una televisió Samsung d'última generació. Són models concrets dels que s'han venut aquest any 2022.
Sí, les Neo QLED 8K, les Neo QLED 4K i les QLED, que són més aviat els de gamma alta.
Uh-huh.
Bueno, més aviat i més tard.
Sí, sí. Més notícies sobre videojocs. Us hem de parlar també avui del Forza Motorsport.
Sí, us parlem d'un espectacular videojoc, un dels més populars, amb permís del Gran Turisme, i és que el Forza Motorsport estarà disponible el segon trimestre de 2023. No tenim data, és un videojoc que desenvolupa Microsoft, i sembla ser que aquesta darrera versió tindrà uns millors gràfics que mai ha tingut la sèrie. Pràcticament seran fotorealistes i, bàsicament, també serà espectacular el que és el clima. Bàsicament, veurem com canvies amb diferents pantalles de la nit al dia, com plou, com fa més sol, com fa menys sol. És a dir, bàsicament...
La sensació de conducció serà total,
Serà total i també diguem que l'adaptació als escenaris també. I el clima, etc.
De totes maneres, hem dit segon trimestre, algú ha començat a aplaudir, però segon trimestre del 2023,
Queda dies.
Encara queda un anyet. També una altra notícia que ens portes avui, Jordi, relacionada amb l'Overwatch 2.
Sí, us parlem d'un shooter de la companyia Blizzard que ja va tindre molt èxit, la primera versió, que és l'Overwatch. I bé, sembla ser que amb l'Overwatch 2 volen tindre encara més èxit aquesta companyia i fins i tot que convertiran en aquest videojoc en gratuït i estarà disponible el 4 d'octubre.
Doncs, com sempre diem, potser en el futur s'ho repensen, perquè ara veiem que els videojocs gratuïts comencen a tindre problemes amb la manera de monetitzar-los després.
Bueno, potser perquè alguns se passen, també.
Uh-huh. Doncs, veurem. De moment, la notícia és aquesta. L'Overwatch 2 serà gratuït i arribarà cap a finals d'any.
A la tardor.
Sí. Tardor a punt d'entrar cap al fred, ja.
Bueno,
sí.
Lo del fred ja
bueno,
en parlarem.
Sí, ja en parlarem, Vinga, va, aprofitem la caloreta aquests dies que ens venen per davant d'aire condicionat, tancadets a casa, a les hores de migdia, i si no voleu dedicar-vos a veure ciclisme a la televisió, doncs podeu aprofitar per jugar, i nosaltres us fem algunes propostes. La primera d'elles, Jurassic World, un clàssic.
Sí, Jurassic World Evolution 2, bàsicament acabem d'estrenar la pel·lícula del mateix nom als cines i, per tant, tenim ja l'entrega oficial del videojoc, on bàsicament ens ofereix una expansió on podrem disfrutar de totes les aventures que estem vivint també a la pel·lícula de Jurassic World Domination.
Doncs és això, una nova entrega de la saga, tant per un costat com per l'altre. Més aventures, més hores de joc.
Més dinosaures i més aventura per jugar en pràcticament qualsevol plataforma, des de PC, PlayStations i les Xbox.
Doncs ja ho sabeu, també disponible des d'aquesta setmana. I una altra de les propostes que arriba aquesta setmana és The Hand of Merlin.
Sí, bàsicament, amb el mateix nom indica que estarem basat en un videojoc que ens parlarà d'aventures de Merlin. Igual que barrejar bàsicament el que s'ha fet amb Hands of Merlin, ofereix un rogue títol on podrem reclutar combatents, fer-los créixer en armament i habilitats, i els hem de fer de lluitar amb tota mena de criatures especials amb una batalla d'estratègia per torns. Per tant, no serà un típic joc d'aventures de fantasia èpica basada en Merlin, sinó un joc d'estratègia amb torns.
Doncs The Hand of Merlin s'anomena, i a més també és multiplataforma. Veiem que està fins i tot disponible per la Nintendo.
Sí, en aquest cas PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i també les Xbox.
Una altra proposta que es ve arrossegant des de fa molts anys, això ens porta a la nostra infància quasi bé, són les Tortugues Ninja.
Sí, us parlem d'un videojoc que ens recordarà molt amb videojocs que van sortir durant els anys 90. Us parlem del Teenage Mutant Ninja Tortugues Ninja. És una nova entrega d'un videojoc que a part no està adaptat als temps actuals, sinó que està adaptat a l'estil dels clàssics dels 90. És un joc on podrem disfrutar de les quatre Tortugues Ninja i que serà un tipus arcade com podríem disfrutar amb els clàssics jocs, com hem dit, dels anys 90.
O sigui, tenim les Raider per una banda, les Tortugues per l'altra, nosaltres en principi serem els bons, serem les Tortugues, i a competir i a sortir al carrer, doncs, a recuperar tot el que les Raider faci malbé.
Sí, sembla un joc molt a l'estil de l'Street for Rage i bàsicament haurem d'anar això recorrent els carrers amb algun dels nostres personatges de les Tortugues per acabar derrotant els dolents, per dir-ho així.
Doncs un joc dels 90 que torna una mica posat al dia, però no en excés, tampoc.
Sí, bàsicament els gràfics estan adaptats, no els veurem pixelats, però són de l'estil dels jocs dels anys 90.
Doncs una altra proposta que us explicàvem avui i que arriba aquesta setmana. Aquesta encara no està disponible, però abans del cap de setmana la tindreu. I finalment, l'última proposta que ens arriba com a novetat aquesta setmana és Starship Troopers.
Sí, us parlem d'un videojoc que està basat en la pel·lícula que va sortir fa anys, que quan va sortir precisament no va tindre excessivament èxit, que és Starship Troopers, però s'ha convertit en una pel·lícula de culte de la ciència-ficció des de fa molts anys. Hi ha gent que l'ha vist moltíssimes vegades. I avui us parlem d'un videojoc d'això, de Starship Troopers. És un joc d'estratègia on, bàsicament, trobarem també acció i nosaltres, evidentment, som els humans i hem de lluitar contra les hordes alienígenes que volen conquistar el nostre planeta.
Doncs no hi ha argument més usat, potser també a vegades, als videojocs, però bueno, és una franquícia que havia de ser-hi.
Sí, en aquest cas és un videojoc que trobarem disponible el 16 de juny, crec que és demà, i només disponible per a PC.
Doncs ja ho sabeu, si us sou fanàtics de la pel·lícula, un imperdible. I també tenim, com sempre, una pròxima estrena. Alguna proposta que us volem dir que tingueu a la vostra mireta a punt per si surt i us interessa? Aquesta encara no la tenim, però no tardarà molt a sortir i s'anomena Arcade Jedon. És una mica... ho podien haver ficat Arcade Jedon, suposo que es refereixen.
Sí, sembla ser una combinació de...
Armageddon i Arcade.
Sí, ni més ni menys. És un videojoc que és un shooter, és un joc d'acció i trobarem disponible pràcticament per totes les plataformes, per a PC, PlayStations i també les Xbox. No sortirà fins a principis de juliol i serà un jugador també shooter, també molt recomanable per jugar en modo cooperatiu.
Doncs n'haurem d'estar pendents i, com dius, Jordi, surt també per gairebé totes les plataformes.
Sí, sortirà per totes les plataformes i, bàsicament, diguem que tindrà uns tons bèl·lics i també d'un món apocalíptic, per dir-ho així, ja com indica el mateix nom.
Doncs aquest és la nostra pròxima estrena, un joc que haurem d'esperar, com diem, fins al juliol per tenir-lo. Ha explicat això i hem acabat tots els continguts que havíem preparat per avui, però tots no. Ens queda un partit apartat, com allò que diem del Romans i a la Gàlia, doncs queda un petit reducte de programa que és El que el dediquem al concurs. Jordi, explica'ns.
Sí, donem 50 euros per comprar com sou l'any. Qualsevol cosa que vulgueu comprar us donem 50 euros. I, bàsicament, la pregunta que us fem en aquest cas, en aquest mes, ha de ser més fàcil que les anteriors i és la que us formulem a continuació.
Doncs parlàvem d'un sistema operatiu, nom, de fet, de la nova versió del nou Mac OS X.
Sí, teníem quatre opcions: Sierra, Catalina, Mojave o Ventura.
Doncs una d'elles és només la correcta. Alguna d'elles pot ser, o de fet moltes d'elles ja hi estan, ja hi són i no són la nova.
Sí, una pista que us donem avui és que els quatre noms que us han donat són versions de Mac OS X. Uh-huh. Només una és la bona, evidentment.
Només una és la bona i busquem la nova versió, la que serà la última, no les anteriors, les que ja estaven en funcionament des de fa un temps.
Sí. Una que sortirà aquest any.
Uh-huh. Doncs ja sabeu, per concursar-hi a la web de ComsOnline, comsonline.com, deixeu la vostra participació, només una per concurs, i entre tots els que l'encertin, nosaltres farem després un fantàstic sorteig que no és gens despreciable, és un val de 50 euros.
Sí.
Doncs amb això, ara sí, Jordi, amb l'apartat del concurs arribem al final del programa d'avui. No sé si hem d'afegir alguna cosa més o més o menys ho hem explicat tot, eh?
Sí, me sembla que m'ha explicat bastantes coses i, bueno, seguirem recopilant més informació de cara a la setmana que ve i intentar aguantar la calor com puguem.
Doncs així ho farem. Que vagi bé, ens veiem la setmana que ve.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per ComsOnline de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.